Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Les pregàries diàries són els espais més escoltats de Ràdio Estel. Hem creat una comunitat d'oració a través de les ones. Ajuda'ns a disposar dels recursos suficients per continuar emetent cada dia aquestes paraules de súplica, acció de gràcies i lloança. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 2770 o connecta't a radioestel.cat.
Aquest proper diumenge 24 de gener s'escau la Jornada de la Infància Missionera. Al Catalunya Cristiana us expliquem la tasca d'aquesta obra pontifícia present a 130 països. Fonamentalment, iniciar els infants en les actituds del cristià i col·laborar amb els seus educadors. L'objectiu de la jornada d'enguany és iniciar-los en la pregària i en la celebració.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera
més... Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. Radioeficàcia.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 2:02. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'enginyeria política continua sorprenent-nos amb moviments de present i de futur que sempre obren interrogants. A Catalunya, avui, Barcelona en Comú, liderada per l'alcaldessa Ada Colau, ha anunciat la creació d'un nou espai polític de confluència per a les esquerres a Catalunya. Així l'ha definit la mateixa Colau, que ha explicat que la iniciativa passa per una assemblea constituent sense un horitzó electoral a curt termini, amb la participació de Podem i dels moviments socials que han donat suport a tota aquesta suma de forces que ha permès els últims mesos, per exemple, desmancar els partits tradicionals de l'alcaldia de Barcelona per primera vegada i també ser la força més votada a Catalunya en unes eleccions generals, concretament el 20 de desembre passat. Aquest moviment és, senzillament, allò que l'economista Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona, havia defensat, igualment des d'aquests mateixos micròfons, com a segona etapa d'allò que havia començat sent procés constituent, ara fa uns pocs anys, un moviment creat per ell mateix amb Teresa Forcades. Segurament aquesta voluntat de crear una casa comuna de l'esquerra, aprofitant els grans valors positius que pot tenir, és molt més coherent que no pas buscar pactes postelectorals per desbancar un partit que, agradi o no, ha estat el més votat, cosa que s'ha produït diverses vegades aquí a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Aquí, per exemple, amb els tripartits d'esquerres, quan havia guanyat Convergència i Unió, i que també sembla que es vol intentar fer ara amb el PSOE i Podem a nivell espanyol. Potser perquè els acords siguin més honestos amb la voluntat dels ciutadans, en general, seria bo que s'expliquessin abans o que les llistes es presentessin conjuntament, sempre abans d'un procés electoral, com ja va passar fa uns mesos amb Junts pel Sí a Catalunya, o com es va fer repetidament en eleccions successives als anys 80 i 90 amb Convergència i Unió, que, de fet, sempre funcionaven com una coalició o federació, però eren dos partits. El que votem inicialment són llistes, i si es vol que es concentri el vot en una sola llista, cal que els dirigents dels moviments polítics busquin més la transversalitat abans que els ciutadans votem. Això és millor per a tothom. I si es fes més sovint, evitaria espectacles com el que estem vivint ara de cara a la investidura del president del govern espanyol. Ara vas tu, després aniré jo, i buscant l'un el fracàs de l'altre. Com diuen molts dirigents de les formacions emergents, i això se'ls ha de reconèixer, cal una nova forma de fer política. El que passa és que aquesta nova forma hauria de ser, segons el nostre criteri, més integradora i pensant més en les persones. Pensar en les persones o pensar en el poder, aquest és potser un dilema que de vegades és fàcil de contrastar, però en la vida pràctica és difícil. D'això i d'altres coses volem parlar avui amb el pedagog Carles Armengol. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també amb el catedràtic d'anglès i secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva. Bona tarda, senyor Silva.
Bona tarda a tothom.
Bé, què pensen d'aquest possible moviment liderat per Ada Colau a Catalunya? Es veia venir que Ada Colau, dins la seva, no sé si dir ambició o aspiració política sempre legítima,
jo crec que sí,
vol acabar sent la nova candidata a la presidència de Catalunya?
No, no ho sé, no sé si fins a aquest punt... Bé, no, no sé ni si en aquest moment ja ho té prefixat, no? Però és evident que ha aconseguit una de les plataformes, tu parlaves, esmentaves l'èxit també de la candidatura al Congrés dels Diputats, però allò queda molt diluït en el sistema parlamentari. En canvi, una alcaldia com la de Barcelona és una plataforma molt important, i per tant que aquest pas el vulgui donar la de Colau, doncs, entra dins de lo previsible. Que calia, o que seria normal que es mirés de reconstituir una mica aquest àmbit, era evident, perquè fins i tot en les diverses eleccions que hem tingut, des de les municipals, les catalanes, les espanyoles, les forces, o sigui, aquestes coalicions no han estat sempre formades exactament pels mateixos grups. Per tant, aquí hi han sigut coalicions, no realment una força política estructurada. Per tant, que es anés cap a aquesta estructura era normal i previsible, i que qui té en aquests moments una major visibilitat gràcies a l'alcaldia de Barcelona és la de Colau, i per tant és normal que ella intenti posar-s'hi al capdavant, no? Mm-hmm.
Jo penso, com ha esmentat a la notícia, no?, que estem vivint un temps de protagonismes i d'ambicions, no?, i de lideratges molt personalistes. Bueno, jo he pensat en l'Ada Colau i la seva trajectòria, no? Que quan va abandonar la plataforma anti-hipoteca es va dir que no, que la seva intenció era passar a la política. Sí, sí. Llavors ja es va presentar-se per l'alcaldia, ara ja es presenta per la Generalitat i no sé si el proper pas serà el presentar-se a nivell nacional o simplement intentarà una coalició amb Podemos, una mica el que està, però amb més pes i més veu. No sé, com comentaves tu, Ignasi, abans, jo penso que estem jugant una mica a confondre els votants, no?, amb tot aquest ball de sigles, de nous partits, i una mica també que té a veure amb la situació que està vivint a nivell estatal, no?, una voluntat de molta gent que vol ser i vol manar i vol ser president o tenir, diguem-ne, la responsabilitat de govern independentment dels resultats de les urnes. Jo tinc la impressió de vegades també que tota aquesta gran volta d'emergents i nous partits al final acabaran un panorama també una mica semblant al que ja hi era, no? Perquè la proposta de Colau que està fent ara també és una mica el que ja era Iniciativa abans, no? Una plataforma també que reunia diferents sectors transversalment de l'esquerra, més a l'esquerra, diguem-ne, dintre del panorama, inclús una sensibilitat més cap al l'independentisme. Vull dir que al final potser podem acabar en un canvi de noms i de cares, no? Però amb una renovació més que res de personatges.
Estan vostès d'acord que potser cal una regeneració política en la línia de ser més transparents abans dels processos electorals?
Jo sobre això, si sobre això volia dir...
Suposo que no és fàcil analitzar-ho,
No, aviam, jo també voldria dir una cosa, o fer una reflexió. Aviam, a vegades diem si els polítics en les negociacions tergiversen el resultat de les eleccions... Aviam, això és... És a dir, jo entenc que hi hagi moviments que despistin, no? O que no s'entenguin del tot. Ara, això també, en part, és fruit del nostre model, de la nostra llei electoral, del nostre model polític basat en el Parlament o parlamentari.
Sí, l'únic que elegim és el Parlament.
Exacte.
Són els parlaments.
És a dir,
els governs no els elegim.
Per dir d'alguna manera, a França, per posar un exemple, el que està passant ara a l'estat espanyol, doncs no hi hauria aquest problema. És a dir, hi hauria una segona volta on...
Bueno, potser acabarem en una segona volta, no?
Sense aquest... Però una segona volta...
Forçada,
sí,
no?
Però sense una segona volta que...
Ja està prevista, sí.
Però és que la francesa elimina els que no han estat... O sigui, només queden
dos. Per la segona volta aquí serà que...
La segona volta aquí pot ser más de lo mismo, o sigui, pot ser la repetició. Aviam, que no dic... Alerta, eh? No dic aquell model, que el model francès, per exemple, sigui millor, no? Però a aquí quan diem, home, la llista més votada o amb els alcaldes, també, per exemple, això que ha passat a Girona, no?, que és ben curiós també el sistema aquest...
El número 19.
De tenir que... Exacte.
Que no era ni regidor.
D'anar fent una cadena de dimissions. Sí. Clar, i diem, això és pervertir el vot. Clar, és que el nostre sistema una mica porta això, i a vegades, esclar...
Tampoc volíem dir que es pervertís el vot.
No, ja,
però sí que hi ha formes potser més honestes, no?, amb els ciutadans, com les coalicions preelectorals, per exemple.
El cas de Girona que mencionava el Carles, si el que volem és donar una imatge diferent de la política, de regeneració, vull dir, el fer tots aquests apanyos, no?, tot i que siguin legítims, no?, al final, de cara a l'opinió pública, jo penso que la imatge que es dona no és...
Sí, no és però... No, estic d'acord, però ho apunto sobretot en la idea que potser hem de... A banda de la manera de fer els polítics i com aprofiten qualsevol escletxa, no, però potser també hauríem de fer una reflexió sobre això, els models electorals i els models polítics. Això s'havia parlat, si realment, per exemple, amb els alcaldes que caldria definir que fos la llista més votada necessàriament, o altres sistemes, ja dic, no cal passar necessàriament al model francès, però potser hi ha sistemes que regulen una mica més aquesta situació. Aquí és aquest model una mica com l'italià, no?, en el que en definitiva doncs pots fer doncs componendes de tot tipus, perquè són votació, o sigui, s'elegeixen de manera indirecta els que governen. Al fons s'elegeixen, o sigui, només elegim
els diputats i els senadors.
És a dir, el poder legislatiu, però el poder executiu no el decidim els ciutadans directament.
Elegeixen
no?
Aleshores... els diputats que hem elegit,
exacte.
Però vaja.
Sí, vull dir, però ja és en segona instància, i llavors això obre tot aquest ventall, no? Per tant, jo diré, home, demanar als polítics més, a vegades potser més coherència i tal, sí, però alhora també, doncs, potser revisar aquests sistemes, no?
El que passa és que dintre de la legitimitat i de que tot es fa dintre del que està previst, de com està constituït el nostre sistema, de vegades també hi ha actituds i manifestacions i tal que sobten o que creen l'atenció, vull dir, en relació, per exemple, a les negociacions, no, pel tema dels pactes de govern, no? De sobte escoltes discursos d'alguns líders que sembla que han guanyat les eleccions però que no han guanyat, vull dir que han tret els pitjors resultats de la seva història, o dels tercers, no, que ja estava ara llegint una informació sobre Pablo Iglesias, que ja deia no, això són càrrecs i és ministeris i almenys a la meitat per Podemos, vull dir que s'estan plantejant una sèrie de demandes i d'exigències, vull dir que estan molt més enllà de lo que preveu i lo que és ètic dintre del propi sistema.
Sí, d'acord, però no és fàcil resoldre aquesta situació. Per exemple, centrant-nos ara en el cas del govern espanyol, de la presidència del govern, no és fàcil resoldre aquesta situació, perquè estan en aquesta situació de que un ha guanyat, però no té... O sigui, una mica com estàvem a Catalunya, un ha guanyat, però no té prou majoria, i no pot obligar a que el segon doncs, li dongui suport o fins i tot que s'abstingui, no? I llavors això genera un empat tècnic, és a dir, des del punt de vista de la governança, no del nombre de diputats, que és evident qui ha guanyat i qui no ha guanyat, però a la veritat és un atzucac que o es fa una combinació estranya o realment anem a unes noves eleccions que ja veurem si modificarien, que és el mateix que dèiem quan parlàvem de Catalunya, és que fa 4 dies estàvem parlant del mateix referit a Catalunya, i dèiem, bueno, unes noves eleccions clarificaran molt el panorama o no. Clar, realment és complex. Aquí diem, home, en Rajoy... bueno, en Rajoy, per exemple, la maniobra que ha fet... o sigui, jo la crec, o sigui, la veig intel·ligent, aquesta dir, doncs jo no em presento a investidura fins que no vegi que tinc els suports, però alhora també és una mica estranya, no? Almenys fora de les tradicions i en principi, si rep l'encàrrec del rei, doncs hauria d'intentar la investidura i, en tot cas, demostrar... o sigui, que es posi de relleu que no té aquests suports, però...
Com a estratègia i com a jocs, i s'ha de reconèixer que ha posat tota la pressió sobre el segon. Ara, és complicat explicar-li a l'opinió pública, no? La situació
dic,
que dius
sí,
tu,
sí,
que sent el que ha guanyat, sent el que ha guanyat i el que ha rebut l'encàrrec del rei, no? Que no vulguis enfrentar-te al Congrés i trigar. Jo el veig una situació molt, molt, molt complicada. Jo crec que no té solució, realment. No sé, no m'atreveixo a dir res, perquè també a Catalunya ho hem viscut.
És curiós que les solucions passen pel que faci el PSOE, en aquest cas. El PP, sí, però... per defecte, és la força més votada. Tindria la necessitat d'intentar formar govern, però si el PSOE no es mou del no, la composició a l'escenari ho fa molt difícil.
I, a més, la resta de participants, no? en aquesta negociació, en aquesta situació, s'han posat tantes condicions, tantes línies vermelles, s'han dit ja tants nos, tant aquest no recolzaré aquest, no recolzaré l'altre, que jo quan començo a fer diagrames i tal, a mi no em surten les comptes.
No.
Per això que...
jo sí,
no se sumen els 176 diputats
no,
per enlloc.
No,
segueixo una mica en el que dèiem la mateixa nit electoral aquí des d'aquesta casa.
Sí, que vostè hi era, sí senyor.
Que era aquí... possiblement l'única sortida, i ho dic analíticament, no opino si això és bo o dolent, perquè aquella nit recordo que aquí discutíem, alguns estaven a favor d'una o d'una altra, però ja era des d'un punt de vista de què voldrien. Jo ja no expreso el que voldria, perquè gairebé diria que no ho sé, què vull, però en tot cas jo segueixo pensant que l'única fórmula possible és no la gran coalició, sinó que el Partit Socialista deixi governar amb una abstenció i deixi governar el Partit Popular. Jo veig qualsevol altra operació, ja no discutiré si és legítima o no legítima, etc, o si és més elegant o menys elegant, però és que no la veig possible en aquests moments. És un batibull tan gros que no el veig possible. Ara, no sé, s'està resistint molt en Pedro Sánchez a fer aquest pas, tot i que des del seu partit cada vegada hi ha més gent que li demana. Jo aquella nit deia, possiblement es farà pregar molt, però potser al final ho farà. És possible que encara s'estigui fent pregar i potser calgui, jo què sé, que des d'Europa o que pugi la prima de risc i tingui una excusa, és a dir, potser està esperant una excusa per dir, home, pel bé del país, doncs ens abstindrem.
No hem tingut més remei.
I deixarem.
Jo també el dia després de les eleccions, a un sopar amb amics i tal, vam fer una mena de porra a veure quina era la combinació. La meva aposta era aquesta, la que dius tu. El que passa que, clar, Sánchez...
De moment no...
passiva ha dit que no va entrar en aquest joc. Estava a l'esperança, suposo que l'esperança també del PP, de que fossin els barons els que li fessin canviar d'opinió.
Sí, no?
El que passa que avui mateix, penso que ha estat en la roda de premsa, l'UN ja ha dit que, bueno, que el que es digui al Comitè Federal, que primer que ja s'han marcat quines són les línies de negociació, que no s'ha tornat a parlar el tema, i que després de les negociacions tampoc fa falta que es torni a convocar el Comitè Federal perquè doni el vistiplau a la decisió que prengui.
Sí, César Luena, el secretari d'organització del PSOE.
Sí.
Aquesta tarda, i és notícia de fa ben poc, el rei Felip VI ha rebut el president del Congrés, Patxi López, i han activat el mecanisme formal i també legal de tornar a obrir una roda de converses per a la investidura, ja que, recordem-ho, divendres Rajoy declinava l'encàrrec que li feia o estava disposat a fer-li al rei de presentar-se a la investidura, però com que no tenia suports, també doncs, cadascú legítimament pot fer el que cregui convenient, el va rebutjar. Què pensen de tot el que ha passat des de divendres? Perquè semblava que ja tindríem coll avall a la celebració del debat. Clar, això amb les dificultats que tindria Rajoy per guanyar el debat.
Havia un article avui de Santiago González molt divertit, no?, que deia que la setmana passada Pablo Iglesias va convocar el rei, no?, per comunicar-li quina seria la composició de govern, no? No sé, jo penso que la situació, com deia abans, no té una sortida molt difícil. Jo penso que ara mateix la possibilitat més gran potser és la del pacte PSOE-Podemos, amb recolzament. Però, clar, dintre, amb moltes cometes i moltes... I jo penso que seria una opció nefasta en el sentit de que, no sé, jo ho veig ingovernable, el que podria ser un govern amb Podemos, amb actes d'aquest de fets consumats i de posar el PSOE permanentment fent entre l'espada i la paret, no?
Sí.
Jo no li dono molta llarga a aquest govern.
I amb un Senat amb majoria del Partit Popular.
Amb la majoria absoluta, sí, sí.
Amb majoria absoluta del Partit Popular. O sigui, per tant, ja sabem que les lleis... És a dir, que el Senat l'únic que fa...
Segones lectures, sobretot.
I retardar el procés, perquè sí. Acaba enviant... Si hi ha discordància, torna al Congrés i és el Congrés qui decideix, però...
O sigui, ha arribat a vetar lleis en l'època de Zapatero, sí. Per exemple, però després les lleis s'aixeca el veto des del Congrés.
Exacte, tornen al Congrés i el Congrés té l'última paraula. Per tant, és molt relatiu el poder del Senat aquí. Ara, per diguem-ne, fer les coses complicades, ja tenim tots els ingredients.
Sí,
perquè, esclar, de fer, enlentir els processos...
Es podria governar i es podria legislar. El que passa és primer seria complicat veure quines mesures i arribar a un acord, que quines són les propostes que es porten al davant per part d'un govern PSOE-Podemos i, a més, tot aquest procés que s'allargaria.
I, sincerament, per mi Podemos, més enllà que amb la seva ideologia més o menys expressada, que a vegades és vaporosa i difícil de veure, no m'hi sento massa identificat, però és que, a més, jo crec que fins ara s'han mostrat poc de fiar des del punt de vista del manteniment de les seves propostes i de les seves idees. Són molt volàtils i molt canviants. Per tant, realment se'm fa difícil imaginar quin joc podrien donar governant. No?
Per això, jo penso que era molt, molt il·lustratiu del que seria un govern de PSOE-Podemos el que va passar la setmana passada. O sigui, amb Iglesias apareixent insospitadament...
Creant el Ministeri de la Plurinacionalitat.
Sí, exacte. I creant nous ministeris, no?
Sí, sí, i fent erigir-se com a vicepresident presidents.
I el PSOE és un pas i bueno, el pas canviat i tot això. Això seria el dia a dia avui.
Sí, també podem, dintre d'aquesta filosofia, diguem-ne, assembleària, que no necessàriament ha de ser negativa sempre, però sí que pot portar problemes, tal i com funciona el nostre sistema polític actual, però aquesta visió assembleària fa que Pablo Iglesias, com a líder, tingui poc control sobre tot el que representa, no?
Però,
perquè té moltes marques aquí i allà.
Sí,
de vegades,
sí, però
les assemblees són
exacte,
la cosa més fàcil
de controlar. A l'hora de la veritat, fixeu-vos com les assemblees aquestes, bueno, jo crec que el del Ministeri de la Plurinacionalitat, per agafar-me una cosa bastant pintoresca, no crec que ho hagi decidit cap assemblea de Podemos, eh?
És una proposta.
Jo crec que aquest assemblearisme entra i surt de l'escena quan convé, a vegades. És a dir, que jo me'l crec relativament.
L'última experiència assembleària que han tingut, que ha estat aquí a Catalunya, amb el tema de les CUP, ha estat bastant pintoresca. Vull dir, que
sí,
una mica escarmentats.
Una assemblea per... exacte, per dir no al Mas, però no ha calgut que assemblea per dir que sí a Puigdemont. Dius, bé, el poder de l'assemblea... per això dic que sembla que...
Per sortir més amb el... Vull dir, pitjor que si no, si ho haguessin dit sí des del començament.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el catedràtic d'anglès i secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva, i també amb el pedagog Carles Armengol. Bé, doncs tenim aquesta situació. Per cert, parlàvem vostès abans del relleu a l'alcaldia de Girona. Avui s'ha hagut de repetir el ple perquè no hi havia hagut un defecte formal, la manca de la promesa o jurament. Ha semblat una miqueta com amb despropòsits un rere l'altre. No sabem a causa de què o d'aquí, però hi ha hagut elecció d'Albert Vallès.
Hi ha coses que de vegades sembla que no tinguin importància. Quan es va acceptar el tema de que hi haguessin fórmules alternatives, vull dir, en els juraments i tot això, era més una qüestió de que alguns volien jurar, d'altres volien prometre, i aquesta cosa. Però hem arribat a un punt de... Vull dir, dintre del panorama actual, això ho hem vist no solament ara amb el tema dels alcaldes que han jurat amb la fórmula aquesta pintoresca de l'Assemblea de Municipis Independentistes, sinó a la mateixa sessió de jurament dels diputats ara a la Constitució del Congrés, no? Cadascú era com una competició per veure qui era més florit en el jurament i qui deia la cosa més estrafolària. Jo penso que això s'hauria de plantejar el tema de possibilitat de fer una fórmula de jurament que fos estàndard, acordada, vull dir, que permetís poques variacions. Perdona, donar aquest espectacle, jo
crec
que és
juga
lamentable.
Excessivament aquesta, bueno, la política de gestos, però de gestos d'una significació mínima i exímia, vull dir que realment ens ho podríem estalviar. Potser valdria la pena que centressin en coses més interessants, certament, eh? Vull dir, no...
Jo penso que tot això, a més, fa mal a la política, fa mal a la convivència, fa mal a la percepció que tenen a la població del que és la política, és l'activitat pública.
Bé, doncs, això és el que ha passat a Girona. I tenim una altra notícia de les últimes hores que també ens ha sorprès, més o menys. Teresa Forcades no va poder entrar ahir a Israel quan viatjava amb l'abadessa emèrita del monestir de Sant Benet de Montserrat Vinyes. És un fet que ella mateixa ha denunciat. Parlàvem precisament al principi del programa de procés constituent i d'aquesta experiència.
Aviam, Israel, i a vegades parlar així, sé que hi ha gent que li molesta, perquè a vegades... No, a vegades és veritat. En la defensa que fa del seu estat i de la seva situació, doncs pot cometre abusos i hi ha una conflictivitat a la zona, però té molt clar que s'ha de defensar. I el cas de... No dic que Teresa Forcades sigui una amenaça per l'estat d'Israel, però Teresa Forcades ja tenia episodis, és a dir, ja podia ser coneguda per l'estat israelià perquè va participar en aquella flotilla...
Sí, de la pau contra la intervenció de l'any 2014 a Palestina.
Sí, que certament... és a dir... Ja dic, no es pot defensar l'actuació de l'estat d'Israel, però jo crec que hi ha un maniqueïsme molt gran amb tots aquests moviments, amb la mateixa organització de la flotilla. I no comparteixo gens el plantejament aquest de radicalment antiisraelià doncs, que es fa des d'aquests moviments i des dels que participa Teresa Forcades.
Sí, una presentació excessivament radical de Palestina als bons, Israel als dolents, no vol dir vostè, vaja.
Sí, sí, sí. I que no només això, sinó que és a dir, les úniques víctimes per les que cal mobilitzar-se són les palestines. Bé, jo o sigui, trobaria que aquests moviments serien més sincers i més autèntics si es mobilitzessin per totes les víctimes, no només per les palestines.
Encara també... que la proporció sigui desequilibrada sí, en però, molts moments, que
sí,
ho és.
Sí, però jo
també.
No em refereixo... Sí, però no em refereixo en la dinàmica Israel-Palestina, sinó en general. És a dir, aquests dies, doncs, de massacres d'Estat Islàmic o de grups terroristes en segueixen havent-hi. Quan no hi ha occidentals, no surt a la premsa. Quan els afectats són els del propi territori, doncs no surt a la premsa.
I n'hi ha molts de musulmans que sembla que no combreguen amb l'Estat Islàmic, que són víctimes sovint.
Els musulmans són les primeres víctimes de l'integrisme islamista. Són les primeres víctimes i se n'estan produint constantment. Per tant, aquesta demonització d'Israel, com dient el gran causant de tots els mals a la zona, jo crec que no és seriosa, senzillament. No és objectiva, no? I llavors, aquesta focalització que els palestins necessiten ajuda, doncs hi estic d'acord, però aquesta focalització que tot el que cal és ajudar a Palestina i censurar qualsevol cosa que faci Israel. Israel està en conflicte permanent des de que va néixer com a estat, no? Mm-hmm. I
amb no
necessitat
resolt.
De defensar les seves fronteres constantment.
Bé, se'ns acaba el temps. Només recordar que bé, Montserrat Viñas acompanyava la monja Teresa Forcades a impartir unes classes a la Facultat de Teologia de l'Abadia Benedictina de la Dormició a Jerusalem. És a dir, això, en principi, pensem que hauria estat més just que se l'hagués deixat entrar, no? Dit això que vostè diu.
Sí. No.
També aviam. Ho aclarim.
No, i tant. No.
Objectivament,
que,
no?
Sí, que la finalitat, doncs, evidentment, que era pacífic.
No era fer mal a Israel, no. Lògicament. Algun comentari, breument, 30 segons?
No, bueno, parlàvem de juraments pintorescos, ara parlem de personatges pintorescos, com
vostè creu que és un personatge
Forcades,
pintoresc?
És una de les zones més conflictives del món, això ja ho sabem, i si algú s'embarca en aquestes aventures ja sap que poden passar aquestes coses.
Senyors, ho hem de deixar. Acabem avui el programa recordant que s'està fent a l'auditori de la Fundació Joan Maragall una presentació d'un llibre, Mirall de vida, una lectura quotidiana de l'Evangeli, de Gabriel Magalhães. Hem parlat amb ell i demà a 4:45 de la tarda a la Fórmula Estel el tindrem en una entrevista on explicarà el que és aquest llibre presentat avui pel bisbe Sebastià d'Altavull i també pel president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. I també hem de dir que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha presidit aquest migdia l'Eucaristia a l'església de Sant Francesc de Sales amb motiu del patró dels periodistes. Ha dit que Sant Francesc de Sales era un home de comunicació perquè es va fixar en Sant Francesc per la pobresa i en Sant Felip Neri per l'alegria. Doncs bé, pobresa i alegria, també ho demanem pels periodistes. Gràcies, senyor Silva i senyor...